No se'ns cau el tant de la sort. Com està el Martí? Que he sentit a...
El Martí?
Sí.
Bueno, ja ha dit que...
Ha dit que aquí... aquest any el pillen amb el tant del no, Cayenza, no?
Ell no hi serà el dia de Sant Jordi, o sigui que ja s'ho menjarà l'Ausart.
Quin dia aquell més gran.
Extraordinari.
Quan tots serem una família. Vinga, seguim.
Va. Sí. Avui de qui parlem, doncs?
Avui parlarem... Primer de dir que si volen una de les signatures, signarem a...
Ah, sí.
A Canaletes.
A Canaletes.
De 11 a 12. De 11 a 12. Canaletes! Precisament a Canaletes.
Sí, a Canaletes.
A l'estand del diari Ara. Després aquí baix, a... Aquí
a sota la ràdio.
A sota la ràdio.
Vale.
De 12 a 1.
Amb el Bernat.
Que és la Mas Bernat. I després a tarda estarem pel Passeig de Gràcia, no sé on. Però...
Bueno, escolta, quan tinguem la llista ja ho pengem, sí, a TV Xarxes.
Ja us ho passarem, sí. Vale. Bé, vinga, anem a... Avui parlarem d'un home... que ho va ser tot, o sigui, el màxim exponent de la victòria a l'últim terç del segle passat. Una figura descomunal del món de l'esport. No estem parlant del Real Madrid, eh? Va batre tots els rècords possibles, i no estem parlant del Real Madrid. Des de la seva època de jugador universitari, fins que va arribar a professional, on va seguir rebentant rècords. Sempre va voler ser el millor i ho va aconseguir, però volia més. I si en un diccionari es busca la definició de la paraula ambició... hauria de sortir la seva foto al costat. Era el millor esportista del moment al món, un ídol de masses, però volia més i més i més, i va voler convertir-se en una estrella a la televisió i al cinema, però una persona horrible, un egoista que es va creure per sobre del bé i del mal, que va maltractar el seu entorn, un abusador, un assassí i un personatge espantós que no podia admetre no ser el centre d'atenció. Un psicòpata amb totes les lletres, que a més va ser un traïdor a totes les causes a les que podia col·laborar per millorar la vida de la seva gent. Un negre que en un moment de lluita racial va donar l'esquena a la seva raça i que volia ser blanc i obviar tot el que passava al seu voltant. No tenia més causa que la seva. I així li va anar. Nenes i nens, que ens escolteu, no sigueu mai com el nostre personatge d'avui. Un home que ho tenia tot, però que volia més i per egoista i mala persona va acabar fatal i fent molt de mal. Òbviament estem parlant de Oriental, que sembla un xampú de L'Oreal, Oriental de L'Oreal, Oriental James Simpson, conegut per tot el món com l'infame O.J. Simpson.
Hombre! Jo ja hi comptava, amb aquesta.
Sí, està cantadíssima.
Aquesta estava cantada. S'ha de dir que avui les músiques les ha posat el Santi, sí, perquè jo pensava, aquesta segur que hi ha molts raps, perquè a més OJ és una rima molt agraïda. OJ, DJ, make my day,
això ja
no
ho
way.
Saps, perquè tu ets un gran raper en anglès, sobretot.
Sobretot, bueno, faig allà un freestyle en anglès. Bueno, ja anirà millorant la música. OJ neix a Rodessa, Louisiana. És a dir, neix a l'Amèrica profunda, on el racisme és més intens. Com molta gent d'aquella zona, la família es trasllada a Califòrnia i marxa a viure a San Francisco pensant que és que allà la cosa seria diferent, però es troben que la cosa no canvia gaire. I què fa? La família s'instal·la a un gueto. En aquest cas, el gueto es diu Potrero Hill. Very dangerous. Al barri eren uns barracons de marines reprofitats i allà...
Els que estaven reprofitats eren els barracons.
No
els marines.
I allà amb els col·legues es converteix en un quinqui de manual. Si no hagués jugat bé al futbol, seria una mena vaquilla, el torete...
Sí.
Estem part d'aquest perfil, però allà, eh? Però la diferència que ell era molt raro que es fiqués en problemes. Ell els creava i palmava amb els col·legues. Era aquest tio que era tan simpàtic que els col·legues després li perdonaven tot. No? Aquesta gent que té aquesta sort, que tot li surt bé. Una gustant a la seva vida fins al final. Creix a Potrero, en una família monoparental, criat per la seva mare Eunice, que després ja explicarem per què. Però això explica moltes coses del seu caràcter, eh?
Sí. A la high school, a l'institut, a l'INTI, no és, evidentment, un bon estudiant, però com ho peta al camp de futbol, aconsegueix una beca per anar a la Universitat del Sud de Califòrnia, a l'USC, que tenen un dels millors equips de futbol americà que són els Trojans. Tampoc és que sigui bon amic en aquells anys d'adolescència, si amb els col·legues del barri els fotia lius i a la policia els apallissava els seus col·legues i sempre sortia i després ningú li retreia res. en l'institut li treu la nòvia al seu millor amic.
Hosti.
Sí, el seu millor amic havia quedat amb Margaret, que era la noia més popular per anar al ball... Al ball això fan allò del...
El ball de final de curs.
El ball de final de curs, sí, el promo.
El prom, sí.
El prom, i ell li diu, la pots anar a buscar tu que tens cotxe? O roba un.
Uix.
I aleshores ell la va buscar i es lia amb ella.
Ja l'has vist prou.
Però, i aleshores l'amic s'enfada amb ell. No.
Ah, no, eh?
No, l'amic segueix sent culeri perquè OJ és tan simpàtic i a més és l'estrella i és el tio més cool de l'institut, que és això. Aleshores, evidentment, ell es casa amb Margaret abans d'entrar a la universitat, eh? I quan entra a la universitat porta 5 mesos casats amb Margaret.
Que fort.
I el rector de la universitat ho celebra dient que hem fitxat no només un gran jugador, si fos casa us diria un gran barcelonista, però no només un gran jugador, sinó a un ciutadà exemplar. Ho va clavar el magnífic
sí,
rector.
Sí, sí, sí.
El tema de gran jugador sí que tenia raó, eh? Cada partit d'OJ amb els Trojans era un espectacle. El seu zènit arriba a la final universitària disputada al Memorial Coliseum de Los Angeles, on es van fer els Jocs Olímpics del 94. Mm-hmm. Un estadi gairebé de 70-80.000 persones. Ple a vessar. El juguen la Universitat del Sud de Califòrnia i UCLA, la Universitat de Califòrnia a Los Angeles, que és el derbi dels derbis dels clàssics del futbol universitari. Allà fa una de les jugades, en aquella final, unes jugades de la història. Si tu als Estats Units dius The Run, la carrera...
Sí. Tothom diu, home, clar!
Tothom sap a què et refereixes. És el gol de Maradona, és el gol de Messi al Getafe, és la jugada llegendària. Però la diferència és que ell fa una carrera, una cursa de 80 yardes per guanyar el partit d'una final en un clàssic. És a dir, com si demà... No, demà... Si algun dia juguem la final de la Copa...
Final de la Champions contra el Madrid...
Lamine Yamal amb empat, agafa la pilota a la seva àrea...
Sí, sí.
I fot el gol
de la victòria,
en aquell moment. O sigui, és la jugada història que el porta a la superfama.
Que és un tio que és una superestrella.
Sí. Una superestrella i encara no és professional.
Sí, sí. I a més, a la universitat, ell és la gran estrella de la universitat. Tots els estudiants blancs, en la seva immensa majoria, li demanen autògrafs, piquen de mans, i ell pues, no s'adona molt del que passa fora de la universitat. Però al barri del costat, Watts, hi havia hagut fa pocs...
La Universitat de Califòrnia, de Los Angeles, separa la part benestant, guai, de la part xunga que comença amb el barri de Watts.
I a partir d'allà, ell res. Allò no sap què passa.
No, hi havia hagut uns disturbis violentíssims en el que la policia i la Guàrdia Nacional, que són cossos exclusivament formats en aquell moment per persones blanques, van entrar al barri amb tancs i baionetes calades. Les pallisses al negres per part de la policia, que estava dirigida per un ex-membre del Ku Klux Klan, anomenat Bill Parker, eren constants. Ai, tot allò... No, això no va res, això a mi que em dius... es considerava un blanc més i feia feliç o sigui, vull dir és racista jo? Però si conec a O.J. Simpson
clar, sí, tots blancs, els amics que tenia blancs, blanc
com vols
blancs
que jo sigui racista?
Era la justificació
és el tinc una germana,
clar,
una mare
com vaig a ser masclista si tinc mare?
Si el meu amic és O.J. Simpson
si jo, quan passa per la universitat O.J. Simpson xoco de mans amb ell
com de ser racista?
Però ell era una mica com Michael Jordan quan va dir això que els negres també han de comprar bambes no sé què,
els blancs també compren bambes els blancs també compren bambes ell volia ser blanc i sentia com un blanc perquè estava en un entorn de blancs. A base d'adular-lo i fer-li la pilota, el van treure de la seva comunitat perquè ell era el prestigi, però més aviat era la mascota d'una universitat elitista de blanc. Però és que tot això passava mentre, en un context, perquè ens entenguin els oients, mentre Cassius Clay es negava a anar a Vietnam, dient que a cap vietnamita li havia dit nigger. Bill Russell, el pivot dels Boston Celtics, participava en accions cíviques. John Carlos i Tommy Smith als Jocs Olímpics de Mèxic 68.
Puny
en alt i els fan fora del Comitè Olímpic i de l'esport. Karim Abdul-Jabbar també es nega a anar amb la selecció.
Si tothom ho estava fent a través de l'esport.
Tothom ho estava fent a través de l'esport perquè estaven conscienciats en la seva comunitat.
Menys
O.J. Simpson. Ell declara, declaracions textuals seves, no estic massa familiaritzat amb la situació política. No vull involucrar-me, només sóc un esportista.
Clàssic.
Un esportista genial, eh?
Però no ho són, això. Aquest estiu, això ho he dit moltes vegades, eh?
Sí.
Esport no és política, eh?
No.
Un esportista genial que bat el 1968 el rècord de iardes corregudes en un torneig universitari. I aquell dia, amb tot això que està passant de Tommy Smith, John Carlos, Kareem Abdul-Jabbar, Cassius Clay, ell es fa, va a la Casa Blanca i es fotografia amb Nixon. Ah. És el tio Tom perfecte, el negre bo. En aquells moments també assassinen a Martin Luther King i a Robert Kennedy i ell no fa cap declaració al respecte. És més, quan li donen el trofeu Heisman, el millor jugador universitari de l'any, el presentador és Bob Hope a la cerimònia, que es passa la cerimònia fent acudits racistes tota la vetllada davant seu i ell somrient. Quan li donen el premi, es veu en una imatge, ell és l'únic negre que hi ha a la sala, en tota la resta de gent era blanca. Un dia va anar a un acte de la comunitat negra i va dir que es va estranyar d'estar sentat en un restaurant elegant amb tants negres. Ell era negre, però s'havia oblidat que era negre.
Sí, sí. Bueno, comença, en aquest moment comença a veure el seu salt al món professional i comença a ser un objecte publicitari de primer ordre. Marques de blancs que els negres no podrien adquirir mai, no? Chevrolet, per exemple, el fitxen els Buffalo Bills el 28 de gener del 69. Però clar, penseu que Buffalo és Sibèria.
I clar, quan veieu aquelles imatges dels partits de la NFL que cau neu...
Sí,
i
sí, 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 sí.
Búfalo.
Búfalo.
És búfalo.
Ell és el jugador millor pagat de l'equip en una ciutat industrial i obrera que està molt lluny d'aquest glamour que és de Califòrnia. I ell és molt mal rebut pels companys. John Roush, el pitjor entrenador que ha tingut, el fa jugar de receiver i a l'inici de la seva carrera i és un fracàs perquè no era el seu lloc. Dos anys molt dolents. Fins que arriba el gran Joe Saban. Al 73 li canvia la posició i comença l'espectacle. Les capacitats atlètiques d'aquest tio són brutals. Corre més ràpid, ell de costat, que la majoria dels jugadors professionals en línia recta.
Feia carreres al cronometre. Ell corrents sobre la línia de costat i els altres a la mateixa distància en línia recta.
Increïble.
I ell corria més. Era un superatleta. Un sí, superatleta.
Sí, de fet, com diu el Santi, d'aquell any, l'any 73, bat el rècord de Jim Brown de llardes corregudes. Eren 1.863 i ell ho deixa en 2008. O sigui, hi ha una bona diferència, superant per primer cop la barrera del 2000. Tot l'equip, o sigui, la resta de l'equip, junt, havia fet 3.000 i pico.
Déu meu.
I ell va fer 2.000 i tot l'equip 3.000.
En el partit en què ho bat, al camp dels New York Nets, el públic...
Jets,
perdona.
Si és al camp dels New York Nets, hauria de córrer molt.
Dels Jets, el públic l'anima, òbviament, tots blancs, i tots volen ser O.J. I aquí neix un lema molt famós que és Go, O.J., go! Anys després, això es fa servir a la famosa persecució d'aquesta en cotxe als Estats Units de Go, O.J., go!
Imagina't que tu ets un... Jugues al Madrid i vas al Camp Nou, o al revés, i estàs a punt de batre el rècord històric de gols i aconsegueixes que l'afició rival t'animi perquè batis el rècord. Això és el que va aconseguir O.J. O.J. era un ídol...
Era un Ronaldinho.
Era una bèstia a part que ningú s'ho podia imaginar. Els aficionats dels Jets cridant Go, O.J., go, perquè superés el rècord de llardes. És una estrella absoluta. Però ell diu que necessito més reconeixement i que això no és suficient. Ell juga a Buffalo, però en realitat viu a Bel Air, a Los Angeles. Festes, moltes dones, sempre blanques, models. És aleshores quan fa el mític anunci de Hertz, els cotxes de lloguer, que és un anunci famosíssim als Estats Units, que és el que ell arriba tard a un aeroport i ha de llogar un cotxe i Hertz volia donar la imatge de que el teu cotxe sempre està disponible per llogar. I ell corre per l'aeroport saltant carritos, evitant a iaies i tothom... I tot l'aeroport comença Go, O.J., go! Vale? Això sentirem a parlar. En entrevistes ell admet en aquella època jo mai penso que sóc negre. Pateix el que es coneix com daltonisme racial. Ell diu, em van intentar posar el moviment negre a la universitat i això no és bo. A Tommy Smith i a John Carlos no els va anar bé. Cada un ha de representar la seva causa. Si jo representés una causa, seria únicament la de O.J. Va dir quan el van anomenar Man of the 70s. Man of the 70s per la revista Time. En aquella època és quan comença a alternar amb gent com altre escarós, com Bill Cosby, altre que es creia estar per sobre dels colors, i amb advocats famosos i estrelles com, que també sortiran després, com Robert Kardashian, el pare de les Kardashian, o Bob Safiro, els advocats de les estrelles de Hollywood. Clarament, Buffalo se li havia quedat petit. I el futbol americà també. Jo vaig venir a menjar-me el món va dir i deixa el futbol i fa el salt al cinema.
No vol ser una estrella de futbol, vol ser una llegenda també de qualsevol altra.
De la cultura.
Exacte.
Aquesta música és...
Ah,
el Colosso en Llames. El
Colosso en Llames.
John Williams, que bo.
Oi, oi, oi.
No, de fet, això que dèiem, l'any 79 es retira del futbol i se'n va viure una mansió a Brentwood, que és un barri on no importa el color perquè tothom és ric.
Sí, és igual.
Sí, aquí som racistes. No, aquí és milionari.
La milla d'uno de Marbella. Que tengo un vecino moro. No, no.
És igual, home.
Coño, saudí i tiene millones de dòlares.
Allà desatén a la seva dona perquè està d'afarrat tot el dia. Ell, no la dona,
òbviament.
Ell es lia amb totes les models i actrius que pot perquè ja ha fet el pas al cinema. Surt a Capricornio, al Colosso en Llames, que estem sentint, Agarra-lo com puedas, Aterriza com puedas, però un dia la seva filla que petita, que tenia 23 mesos, s'ofega a la piscina de casa.
Hosti.
Quan ell no hi era. Margarit, farta, demana el divorci després de que ell, que estava tot el dia de farra i passant de tot, li fotés la culpa de la
no l'estaves vigilant.
Exacte.
No? Ja, no, ell li diu això. Mentrestant, aquest tenia aquesta vida de luxe a Los Angeles, a Los Angeles dels negres passen coses. A la comunitat negra es revolta davant un cas tremendo que va sacsejar a tots els Estats Units. L'assassinat d'Eula Love, una dona a la que la policia abat amb 8 trets quan l'anaven a desahuciar perquè devia $22 de la factura del gas. Va la policia a fer-la fora de casa.
El desnonament aquest.
Ella es queixa del desnonament.
Sí, sí.
I portava a la mà un pot de lleixiu o de detergent. La policia es pensa que aquesta dona, que era una dona gran,
Estava armada.
Ai. I li foten, mare, la fregeixen mare amb 8 tirs. Evidentment, revoltes als barris, l'ambient es caldeja. Segons els seus amics de l'època, expliquen, O.J. coneixia tot el que passava a l'alta societat blanca, però ignorava la realitat dels negres. Afegim això que ell amb les dones sempre havia tingut una relació molt complicada, molt gelosa, molt, molt difícil. Era molt gelós i estava traumatitzat pel gran secret que intentava amagar de la seva vida. El seu pare era homosexual.
Era el gran secret que el torturava, diguem-ne.
Per això només el va criar la seva mare Eunice. I ell, quan era petit i anava a casa del seu pare a veure'l de tant en quant, sempre se'l trobava amb senyors amb bata de seda allà a casa seva. I ell allà va tenir un trauma que mai va resoldre.
Sí, però un dia de farra, com dèiem que un dia vam estar tot el dia de farra, el Daisy Club es queda penjat d'una cambrera espectacular. Ella té 18 anys i es diu Nicole Brown. Ell l'assetja, ell és una estrella, i pues, què fa? Omplir-la de regals. A la primera cita, quan estan liant el cotxe, ell li trenca els jeans amb una semiviolació. No sé, a canvi, com a ser una mica culpable, li regala un cotxe i un pis.
Mare del senyor.
Clar, ara diríem això. Aquí ja havia red flags.
Home, no? Red flags, no? Hi havia una violació, o sigui, ja, directament.
Però acaben casant-se i vivint a Rockingham, a una cerimònia plena de famosos i policies.
Sí, perquè ell sempre va tenir molt de compte en tractar molt bé a la policia.
Ah,
sí, perquè era el famós simpàtic que es feia fotos, anava a les festes de la policia amb els fills de la policia, i això explicarà moltes coses.
Jo crec que el que li queda del gueto és això. Compte amb la policia, que és important tenir amics a la policia.
Exacte.
La vida sembla que no li pot anar millor. Porta la torxa dels Jocs Olímpics de L.A., entra al Hall of Fame, només... jugar a golf fent trampes, per exemple, com que era O.J., tothom li deia gràcies, i Nicole, que és aquesta noia...
La seva dona.
Es queda prenyada i... Ja li deixa de fer gràcia aquesta noia i comença a insultar-la i a anomenar-la en privat, en públic, Fat Pig. Porca gorda.
Sí, porca gorda, directament.
Sí, però està embarassada, eh?
No, clar, per això.
I també comença a colpejar-la.
Mare de Déu.
Ell és molt infidel. Segons el seu amic Robert Kardashian, deixava molt que desitjar com a marit. Es creia amb dret a tot. Si això ho diu un amic.
Clar. Sí.
Les trucades de Nicole al telèfon d'emergències de la policia a les nits denunciant pallisses d'OJ són cada cop més habituals. hi ha gravades als arxius policials fins a 8 trucades en 2 anys. Uf. Denunciant pallisses en aquell moment en directe. Van anar a la mansió de Rockingham fins a 12 policies diferents al domicili en aquestes ocasions a veure què passava. I O.J. els va dissuadir a tots de que aquí no passa res perquè era amic de tots els policies del barri, amb fotos, autògrafs, els regalava entrades per la Super Bowl i tot això. I al final li deien, hòstia, O.J., se te ha ido un poco la mano.
Però sí. aquí tens una foto meva sí, assignada,
sí.
amic
sí,
meu,
sí, fa no falta, preocupis. Porta, mira l'altre dia amb els teus fills, jo em faig sí. fotos amb ells i tal.
Sí, vols unes entrades pel partit de no sé què?
A les trucades que estan gravades, i es poden sentir, se sent a O.J., mentre Nicole truca aterroritzada dient que m'està pagant, se sent a O.J. perdent els estreps dient... No t'importaven els nens quan li xupaves aquell, eh? Per què et vull aquí si tinc 2 ties més al meu llit? Mentrestant, l'ambient de conflicte racial al L.A., que no és de mansions, es torna encara molt més irrespirable que mai. Si ja havíem dit que hi havia problemes a Watts, a l'assassinat d'Eula Love, el 3 de març de 1991 surt per totes les televisions del país la pallissa a Rodney King.
Oi, sí.
Per part de 6 policies que pallissen a un negre que s'havia saltat un control de seguretat o que anava massa ràpid. És una pallissa que si encara Bastial. La tornes a veure, Bastial. Et posa el peu. I 13 dies després s'assassina a la jove de 17 anys negra, la Tasha Harlins, que només per discutir el preu d'una soda amb un colmado, amb un grocery, la dueña del... La
responsable del...
La responsable de l'establiment li dispara 3 trets al cap. Oh. Aquesta senyora, els policies de Rodney King van quedar lliures.
Totalment lliures, sí, sí.
I la senyora que va disparar a la Tasha va ser condemnada només a 400 hores de servei comunitari i a 5 anys de llibertat provisional. Per tant, l'ambient racial de conflicte a Los Angeles estava que bullia.
Sí, dintre de casa seva la relació amb Nicole s'esquerda d'abans dels seus, aquesta gelosia malaltissa, no? Allò que jo et puc enganyar, però tu no mires a ningú. A veure, tampoc no va ajudar que Nicole es va embolicar amb el protegit d'OJ, Marcus Allen, que no n'estava a l'NFL, i comença a quedar, que no serà molt bé què fèiem, amb un aspirant a model anomenat Ron Goldman. OJ els espia i la segueix agredint, i un dia la viola. Ella sempre acaba per retirar els càrrecs. Però es veia venir que la cosa no aniria bé. Totes les alarmes en aquest cop enceses. La germana Nicole, Denise, ja declara aleshores, un dia la matarà.
Després d'una audició de ballet de la filla del matrimoni, d'OJ i Nicole, els pares de Nicole, els seus fills, van a sopar al restaurant on treballa Ron Goldman i li diuen a OJ, que també havia anat a l'audició, que no el volen amb ells a la taula. OJ s'enfada molt. Nicole i el seu nòvio, que treballava al restaurant, que havia anat a casa d'ella amb l'excusa que s'havia deixat una cosa, apareixen el matí següent brutalment assassinats a casa de Nicole. Van a buscar a OJ a casa seva. Òbviament, OJ, com sempre en aquest cas, era el principal sospitós. Hi havien totes les denúncies de maltractaments, de violacions i de tot el que havia fet. Però ell no hi és a casa seva. Acabava d'agafar un vol a Chicago per presentar un trofeu de golf que anava al seu nom, un trofeu benèfic. A casa seva troben, això sí, un personatge curiós que es diu Cato Kaelin, que no entrarem masses perquè això és molt llarg, que va absolutament emporrat i viu amb un bungalop i diu que no sap res de res. Comença la recerca policial i a la casa de Nicole troben un guant amb sang i a la casa de Simpson la parella del guant. Els rastres de sang dels dos guants coincideixen amb l'ADN d'O.J. Simpson, que a Chicago apareix amb una ferida amb un dit, un tall amb un dit, i ell declara que m'he tallat amb un got. Bueno, diguem-ne que el caso parece fácil, senyora Fletcher. O.J. és el principal sospitós. El porten de Chicago a Los Angeles, l'interroguen, però en contra de tota la lògica possible, el deixen anar. Ell contracta Robert Safiro com a advocat i fins i tot amb un parell de collons, va absolutament drogat al funeral de Nicole davant del rebuig i el fàstic de la seva família, de la família d'ella. Ell es fa el compungit.
Com es va salvant, aquest senyor?
Doncs pues mira, el 17 de juny del 94, Amèrica, això ho recordarà alguna, segur que algú se'n recorda, es paralitza en la famosa persecució del Bronco blanc per les carreteres de Los Angeles, retransmès en directe per les 3 cadenes nacionals dels Estats Units. i seguida el tanto per més de 80 milions de persones. Per tu, això era com la final de la Champions, tothom mirant una persecució a O.J. Simpson. Ell havia promès entregar-se aquell matí, però no el va presentar a la comissaria. Es decreta una ordre de cerca i captura, i aleshores un helicòpter d'una tele... Clar, que ja les teles tenen l'helicòpter, aquí imagina't.
Aquí aniríem amb les...
Només era el García.
Unitats mòbils de RAC1.
Sí, aquí, les múltiples.
Acabem de veure... Mare meva. Sortim per l'AP7 a O.J. Simpson.
Doncs pues el veu i comença una persecució, perquè és una mica de Chichinabo.
Sí,
és
una no és una persecució. És una persecució, però no és de pel·lícula. És una escorta.
Sí, el Bronco és seguit per 7 cotxes de policia que no l'assetgen, l'acompanyen en 6 helicòpters gravant la fugida. Aviam, sembla una mica que en qualsevol moment es poden parar i fer YMCA i després seguir,
sí, no superen en cap moment el límit de velocitat. Si haguessin pogut aturar-lo, l'haguessin aturat. Però per què no l'aturen? OJ va anar al seient de darrere, condueix un amic seu. I l'amic seu que està en contacte amb la policia per telèfon diu que OJ té un revòlver apuntant al seu cap.
El de OJ, el seu mateix, no sí, el del conductor.
I diu... I ell només va cridant, jo m'estimava massa la Nicole, i que ell només demana que el deixin anar a veure a la seva mare un cop per despedir-se. Què hem explicat del context que hi havia a Los Angeles?
No, tensionadíssim per la pressió policial.
Com ho interpreta aquest tio Janos, que havia renegat tota la vida de la comunitat negra? La gent negra ho interpreta que és un altre cas de brutalitat policial contra un negre a Los Angeles. Contra el negre més famós de Los Angeles. El negre que havia suat d'ells tota la vida. I la gent negra surt com a la cavalcada de Reis als voltants, a les voreres. Això està...
Aplaudir.
Aplaudir i a cridar Go OJ Go, com en l'anunci de Hertz.
Clar.
És allò. Aquí. Ell no tira carmels com a la cavalcada de Reis. Ell segueix. A casa de la seva mare, que està al barri de Brentwood, el barri més pijo de Los Angeles, està presa per policies, franctiradors, la gent que ha arribat de totes les parts de Los Angeles perquè saben on viu la mare i estan ovacionant-lo com si fes la tornada després de guanyar la Champions. I quan ell entra amb el cotxe, amb suposadament el seu revòlver al cap, apuntant-se a ell mateix al cap, s'estranya i diu, què fan tants negres a Brentwood? Diu, si aquí no viuen negres, aquí només vinc jo. Diu, vale... Després d'unes hores de tensa espera i amb un negociador i tot això, i després d'haver-se donat d'hòsties amb el seu fill, que surt el fill de Margaret, el seu fill gran, s'entrega a la policia.
Sí, s'ha de dir que després d'aquesta rua de O.J. Simpson, l'espectacle encara podia augmentar. O.J. recluta el que la premsa anomena el Dream Team de la defensa. Jamie Cochran, que és l'advocat pels drets civils que participava als casos de King, Yula Love, Larisha, juntament amb Shapiro, i ella s'entra en el personatge clau de la història. Mark Furcam, que és un policia racista amb declaracions de voler anar a Sud-àfrica per matar negres sense problemes, i que va ser el principal objectiu de la defensa que va convertir el judici contra Simpson en un judici contra Furcam.
De fet, Furcam va ser el policia que va trobar el guant.
Exacte. Aleshores, es tria un jurat majoritàriament afroamericà amb dones. Què passa? Que aquestes dones odien a Nicole Brown perquè ha pervertit a un dels nostres i masclistes. Si et deixes pagar, és culpa teva. OJ va dir després que la selecció del jurat, que va durar 8 mesos, va dir d'aquesta selecció: si aquest jurat en condemna, potser és que ho he fet, eh?
Està bé.
Era un jurat de nerds, com descriu un dels fiscals de darwinisme en la inversa. Ningú dels jurats creia en l'ADN com a prova. Sí. Imagina't, perquè et faci una idea, eren tots terraplanistes.
A més, van posar com a jutge a un personatge petitó. El jutge es diu el jutge Nito, N, Nito.
No.
Sí, no, que la seva filla es deia Elena. Elena Nito.
Prou.
El jutge Nito, que permet actuacions inverossímils, com una visita del jurat, de tots els membres del jurat, a la casa d'OJ. En aquella casa... La casa d'O.J. Simpson, l'escala principal estava decorada amb fotos d'O.J. amb tots els famosos d'Estats Units, tots blancs. Els advocats d'O.J., el dia abans de la visita, van anar a casa seva, van canviar totes les fotos per líders negres, per fotos de líders negres. I com no tenien les fotos de líders negres a casa d'O.J., les van treure del despatx de Jamie Cochran i van començar a pensar fotos de Mandela i de coses així. És més, els advocats defensors anaven vestits encara que fossin blancs, amb motius africans a les corbates, ah, i hi ha un gag increïble del Saturday Night Show que van tots els advocats amb llances i túniques per intentar defensar O.J. Simpson.
Ja era negre.
Ja està. Ronald Sheep, un poli amic d'O.J., declara, que és un que l'havia salvat el cul moltes vegades amb aquestes denúncies de Nicole, reconeix que ell l'ha matada i que ell s'ho veia venir. Li diuen al Judas, el destrossen al judici, li treuen problemes anteriors amb la beguda i a mans, i inseguren que ho diu perquè es volia allitar ell amb Nicole. Els altres testimonis es desdiuen. I, fins i tot, un membre del jurat diu, anys després, si en lloc d'haver matat una blanca hagués matat a Marguerite, ja estaria amb el seu negre cul a la presó. Això ho diu una membre del jurat que se repareix ara del seu veredicte. Perquè el veredicte...
Sí, és, perquè es feia una idea...
3 d'octubre del 95.
Sí, perquè es feia una idea, era com si la defensa la portés Miguel Ángel Rodríguez. És una mica així, tot lleig, tot, saps? Tot cut. El veredicte final, com tu dius, 3 d'octubre del 95. El jurat que va dir a O.J. Simpson, not guilty. El va trobar no culpable. Dels càrrecs d'assassinat de Nicole i Ron. La decisió no era definitiva. I va revoltar molt la societat perquè... dels Estats Units, perquè hi havia gent a favor i manifestacions a favor i en contra. No obstant, les famílies van presentar una denúncia civil que ja, fora d'aquest circ mediàtic, només 2 anys després, va declarar Simpson responsable dels assassinats. Vull dir, no van a la presó, però va haver de pagar 33,5 milions de dòlars a les famílies. Vull dir, estaven condemnats en vida perquè ningú dubtava que ho havia fet i, a més, havia de pagar el Dream Team, perquè aquests advocats eren molt cars, però eren molt cars.
Baratos no eren. Hombre!
I quan estàs arruïnat, què fas? Te'n vas a les
vegades. A rematar-ho.
A veure si et recuperes.
Todo el rojo.
Ja fora del circuit de famosos i amb addiccions com si hagués entrat a la presó, el 2007 O.J. Simpson va ser arrestat a un cutre hotel de Las Vegas, el Palm Hotel, per segrestar i assar amb arma de foc a uns pinxos als que els va robar uns objectes que eren de la seva col·lecció de records. Samarretes, pilotes signades, el certificat d'entrada al Saló de la Fama o una foto seva, atenció, amb Edgar Hoover, de les que tenia a l'escala de casa seva i que va retirar. Ell assegurava que ells li havien robat els seus records i els volia recuperar. Però el cert és que ells els havia venut ell mateix.
I els volia recuperar.
I els volia recuperar. Gràcies. Tenia 61 anys. Aquest cop no el va salvar ni Batman. Va ser condemnat i va sortir el 2017 en llibertat condicional per treballar de conserge amb un gimnàs.
Sí, l'any 2021 va sortir en llibertat i va donar una entrevista en la que va tenir els paurots de dir, bàsicament, he passat una vida sense conflictes.
Quin paio, de veritat.
Va estar a punt de publicar un llibre amb HarperCollins, en el que O.J. volia oferir el seu testimoni final sobre els assassinats. El títol inicial era If I Did It, si jo ho hagués fet. Però les denúncies de les famílies de les víctimes i amenaces de compensació van fer que aquest títol, aquesta idea de títol es cancel·lés i es titulés, encara que el llibre no va sortir mai.
No, sí que va sortir.
Sí?
Però ha canviat de títol.
Si jo ho hagués fet, confessions d'un assassí.
Sí, i surt amb la versió dels Goldman.
Li van donar un anticip de 880.000 dòlars, que per un personatge com aquest no és tant. Vull dir que ja havia baixat una mica de...
El caché,
sí.
Avui, un dels execrables més reclamats en les últimes setmanes, efectivament, perquè va morir fa 10 dies, O.J. Simpson, el dia 10...
Va morir abans de veure el Madrid a les semifinals de la Champions.
Va tenir aquesta sort. Veus? Una cosa que es va estalviar. Avui O.J. Simpson...
Havia perdut la gana i tot.
Dui d'això, ja.
Tant aquest futbol.
Raríssim, també. No. O.J. Simpson, avui als Il·lustres Exagrables. Gràcies, gràcies.
Adéu.
Malcolm. Adéu.
Adéu.
Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
RAC 1.
Si busques autenticitat, t'esperem als mercats de Barcelona. Perquè portem al teu barri autèntic producte de qualitat i proximitat. Perquè som sostenibles. Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines. Perquè, com tu, els mercats som autèntics. Ajuntament de Barcelona.
Què hi ha darrere d'un formatge amb segell llet de cabres catalanes? Dedicació, constància, esforç i, sobretot, persones. Som formatgers i ramaders compromesos amb el sector del cabrum català. Busca el segell llet de cabres catalanes.
La venda de proximitat està regulada a Catalunya.
Andrea Bocelli.
Després d'exhaurir les entrades del seu primer concert a Barcelona, actuarà el 30 d'abril al Palau Sant Jordi. No et perdis aquesta última oportunitat de celebrar els seus 30 anys de carrera musical en directe. Últimes entrades a andreabocelli.com.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
Recte endavant no es pot anar gaire lluny. Ja ho deia el petit príncep, per això del 20 al 28 d'abril canvia la ruta i vine a l'Hospitalet de l'Infant. Dansa, concursos, tallers, gastronomia i moltes activitats més per celebrar la primera setmana dedicada al petit príncep de l'Hospitalet de l'Infant. T'ho perdràs? Més info a vandellós-hospitalet.cat i a les nostres xarxes socials, amb el suport de la Diputació de Tarragona.
Transforma les teves nits amb Emma, el matalàs més premiat d'Europa.
Com a distribuïdor oficial, Grupo Todoplano t'ofereix en exclusiva l'experiència Emma. Visita'ns a qualsevol de les nostres 17 botigues a Barcelona, Sant Adrià, Santa Coloma, Sabadell, Terrassa i deixa't endur pel descans que et mereixes.
Grupo Todoplano, les millors marques en descans al millor preu.
Gourmet La Vanguardia ens porta una selecció de 6 imprescindibles de la Guia de Vins 2024. Clos Ancestral, Portell Glatim, Marquès de l'Atrio Reserva, Laos Garnacha, Tres Naus Rosat i Lan 7 Metros. Per només 49 euros, 6 vins que no et pots perdre, amb la Guia de Vins de Regal a gourmetlavanguardia.com.
Renovada, actualitzada.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
A RAC1.
Molta jaqueta, molt bon dia, extraordinària.
Vaya amics, vaya amics.
Vinga, lliure.
Cada dia fa els sabredors més llargs, per això, per altra banda.
Sí. Més llargs, per això, per altra banda.
Capai Eulàlia. De veritat, amb el Capai Eulàlia que no l'aguanten, de veritat,
11 i 30. Vas parlar amb Eulàlia al final?
De tot, està tot parlat.
Del tema de Broc?
Està tot arreglat.
Dels 40 euros de Broc?
Ah, sí! Te'ls han tornat, no?
Els he recuperat. Vaig anar...
Que els perdo allà.
Clar, és que tu pensa que jo vaig treure diners d'un caixer que no és el meu banc. Aleshores, vaig anar a aquest banc i els vaig dir, mira, que vaig perdre aquests diners, etc. Em van dir, home, és que això, has d'anar al teu banc, demanar uns papers, però deixa que tu miri i et truquem. Vaig dir, ja els he perdut.
Saps qui li va tornar els calés? La pròpia Eulàlia.
No.
Va anar a casa seva amb un sobre.
Dos dies després, trucadeta, senyor Òscar Broc, sí, tenim els seus
30 euros. Si va comprovar que havies anat fins allà...
El que passa que...
Bravo des d'aquí,
bravo. He de dir una cosa, també. Els 3-4 dies que he estat sense aquests 40 euros, algú me'ls ha de...
No.
Els he inclòs a la factura d'abril, eh?
11 i 37. Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Oi,
quina baixona.
Ara ja has decidit que ja...
No,
hem passat pàgina, no? Ja.
La setmana passada,
sí,
després de la gravíssima, gravíssima ofensa... Sí,
sí. Per al·lusions...
Blai Morell encara... Mira, va intentar salvar la papereta. Però Òscar Broc...
Va ser complicat.
De veritat, no. És que hi ha gent que m'ha dit... Hòstia, allò del Broc.
Han parat pel carrer.
Hòstia, allò del Broc. Gent que no conec, eh? Gent parant-me pel carrer, per la Diagonal, amb Balmes, dient-me... Hòstia, allò del Broc.
Diagonal amb Balmes, només, eh? És en aquell creuament. No, escolta, Blai i jo hem fet una mica d'investigació i...
Home, també?
Va haver un petit sabotatge, no?
Ah, sí?
Sí, tècnic, no? Els micros, algú va fer un sabotatge, no? Va haver un petit sabotatge,
no,
sí,
estava, no? No estava treballat, no?
Algú ens va sabotejar el bon dia, suposo que amb intencions claríssimes, perquè el bon dia es quedi a casa de Toni.
Sí, segurament.
És un clàssic, això, val de sempre.
Bueno, escolta, que tenim molta feina. Hem de regalar coses, perquè dijous... No, crec que no vulgueu, no vols. Dijous, dia 25 d'abril, Serializados organitza el Fenòmena.
Hombre!
La estrena de la sèrie de Disney Plus, Les Largues Sombres, de la Clara Roquet.
No vull.
Es projecta el primer capítol amb la presència de tothom, de l'equip i tot això, i hi haurà col·loqui moderat per Toni García Ramon.
Bravo!
I la gent de Serializados diu... Queden 5 entrades dobles. No hi ha res més, està tot exhaurit. 5 entrades dobles i són pels oients del Via Lliure. Què heu de fer per aconseguir-les, per anar a veure aquesta la preestrena de del primer episodi de Les Largues Ombres de Disney Plus, de la Clara Roquet?
Un bizum.
Heu de,
de 25
seguir
euros.
I fer retuit a la publicació que acabem de publicar. Sortegem 5 entrades dobles per aquesta preestrena. És dijous, dia 25 d'abril, 3 quarts de 8 del vespre, al Cinema Fenòmena de Barcelona. Ara mateix, retuit i follow a Twitter.
Que hi ha Elena Naya, Marta Etura, o sigui, increïble, Irene Escolar, brutal.
Molt bé.
Va, i anem. Jo m'ho daran.
Tu moderant.
Quina broma. Aquí, però aquí s'ha de
cuidar. No cap
cuidar-me a mi a moderar amb aquestes bèsties.
La persona menys moderada del món moderant.
Vinga, va, anem amb les estrenes. Us he fet la pregunta abans de començar. És tan bona com tothom diu i hi ha hagut bastanta unanimitat. La número a taquilla d'aquest cap de setmana és Civil War. 19 states have seceded. The United States Army ramps up activity. The White House issued warnings to the Western forces as well as the Florida. L'altre dia em deia l'Armenteres des de Madrid que la, no sé si la productora o l'exhibidora o el que sigui, està fent passis de premsa ja no per periodistes culturals, sinó per periodistes polítics i d'altres àmbits per ensenyar la pel·lícula, perquè és un petit fenomen.
S'entén, perquè la pel·lícula té una càrrega política que jo crec... La pel·lícula és una distòpia, entre cometes, és a dir, que ens presenta una guerra civil nord-americana en l'actualitat, i quines serien les
conseqüències... Com si ara hi hagués una guerra civil.
Però
de l'estil de la que va haver-hi, per entendre'ns, nord-sud o no...
Estil que hi ha una...
No és nord-sud.
És més complexa, hi ha més grups clars, hi ha més interessos, però en definitiva hi ha un grup de rebels aproximant-se a Washington DC per agafar el president, matar-lo i instaurar una nova nació nord-americana. Aquesta és la història. I t'explica les conseqüències des del punt de vista d'uns reporters de guerra, una fotògrafa, un reporter, etc., que persegueixen els diferents focus d'atenció de la violència. Jo dic que és una pel·lícula interessant perquè té una càrrega política que ens és molt propera, i perquè explica una cosa de la qual no et sembla ciència-ficció. És una cosa que sembla bastant propera i que pot passar en qualsevol moment.
Que les tensions que hi ha ara als Estats Units puguin generar un...
I que molts cops tens la sensació d'estar veient un documental del futur.
De fet, ja va haver-hi una sala al Capitoli. Jo crec que primer la distribuïdora, òbviament, ha fet el que creia que era millor, que és muntar una campanya de màrqueting en la que sembla que la pel·lícula és un blockbuster.
Una pel·li bèl·lica. Sí.
Per entendre'ns, l'Estatua de la Llibertat en flames, etcètera, etcètera. No, una mica, que és una pel·li espectacle.
Apocalíptica, no? Sí,
amb un punt de... És que no sé com explicar-ho. Un punt de focs artifici,
sí,
no? De...
Sí, espectacular, sí, una pel·li bèl·lica.
De blockbuster. No? He llegit un tio que deia una road movie, que no has vist la pel·lícula o ets tonto, una de les coses. No sé què és, però... És gairebé una pel·li documental que segueix a dos periodistes.
Exactament.
Que estan seguint una columna de rebels que es dirigeix a Washington, etcètera, etcètera. Però aquí hi ha una quantitat de factors, de matisos, sobretot si segueixes una mica l'actualitat dels Estats Units, el que passa quan tens accés a tantes armes d'una manera tan senzilla, tota aquesta polarització bestial que s'ha produït, que està produint per tot arreu, però allà està molt marcada per la presència de Donald Trump, de QAnon, etcètera, etcètera, tots aquests grupúsculs feixistes, no, o filonazis, que hi ha allà...
Conspiranoics.
I clar,
en parlàvem.
La peli, a part, no està rodada com un blockbuster, està rodada una mica, hòstia, i té algunes escenes que et deixen...
Crues.
Que et deixen rebentat, i té un final... Sí.
El final és perfecte, no parlarem d'això, però el final és totalment perfecte.
T'ha agradat també, no?
Sí. A mi el que m'ha agradat molt és que no tracta d'allisonar la pel·li en cap moment. T'està mostrant un panorama polític...
I no et diu qui són els bons o els dolents.
I no pren bàndols.
Sí, t'està mostrant un panorama de violència absoluta en el qual hi ha un grup de periodistes, de fotoperiodistes, que van sobrevivint, però és que ells mateixos s'estan ficant en tot aquest embolic. I t'està mostrant una... És un tema que a mi m'agrada molt, el del fotoperiodisme, perquè t'està mostrant com aquestes persones, sense cap mena d'escrúpol, estan fent fotografies en primera línia de violència extrema, d'assassinats, i ells estan allà per agafar i aconseguir la millor foto possible.
Evidentment, caca.
Llavors, és com una despersonalització de la violència en tots els fronts, tant des del punt de vista civil i bèl·lic com des d'aquest grup de la premsa.
Home, però jo no diria que no hi ha cap mena d'escrúpols. Entraríem en una discussió ètica molt llarga i molt perillosa.
Però tu estàs veient aquestes persones fent les fotos, veient el que estan veient...
Clar, però això és un debat periodístic.
Això és un debat periodístic molt més...
I és molt interessant perquè hi ha dos personatges que fan el camí invers en la mirada que tenen sobre el fet de fotografiar.
Però vull dir, que els que fan fotografies a primera línia de guerra no tenen escrúpols.
No, jo crec que
és una mica perillós.
Mira, jo estic amb la Noé en aquest sentit, perquè a mi també em va cridar molt l'atenció l'actitud dels protagonistes envers la violència extrema que estan presenciant. És a dir, és com d'una indiferència que de vegades t'inquieta, i fins i tot a vegades de necessitat de perseguir...
Que com periodista de guerra, sí, bueno, clar, no clar, podem entrar en aquest debat, però
podem entrar en aquest debat.
Però escolta, Xavi, són ciutadans nord-americans que estan veient com la seva nació s'està desintegrant i ho estan fins i tot gaudint, en el sentit que hi ha un periodista, el Wagner Moura, que necessita anar als focus de violència extrema i ficar-se als tirotejos perquè el veus disfrutant. I aquesta actitud sí que et xoca, que és molt dura, i jo crec que al final és un valor per la pel·lícula.
A mi és una pel·lícula que sobretot és aquesta tensió que es pot tallar amb un ganivet durant pràcticament tot el metratge, durant tota la pel·li, i aquesta sensació que tens que aquest conflicte és absolutament real. I només l'inici, a l'inici, la primera seqüència és esfereïdora.
Sí, sí.
Però és que te l'imagines com una cosa que pot passar a qualsevol lloc.
Sí.
Ara mateix.
No et costa gens pensar mateix que podria ser totalment real el que t'està mostrant.
I després la posada en escena és extraordinària, com llueix tot, com estan tots els actors, especialment a Kirsten Dunst, que està extraordinària. Per mi és un pel·liculot.
Sí, sí,
no volia afegir aquí que hi ha un llibre que es diu El Club del Bang Bang, que parla de quatre fotògrafs sud-africans a l'època de l'apartheid fent fotos de tot tipus, i que explica molt bé tot això que dius de tenir més o menys escrúpols, l'ètica, la moral, etc. Però des d'un punt de vista molt racional, és a dir, quan la teva feina és aquesta...
A mi em sembla personalment molt interessant, perquè jo sóc fotògrafa...
Entres en un debat...
Clar, entenc aquest punt de dir, vale, ja que estic en aquesta situació, ostres, he d'aconseguir aquesta foto, i ja acabo d'aconseguir això...
Però que és un fotògraf, i un altre és un fotògraf de guerra,
sí,
que són coses molt diferents. Que no
però a la pel·lícula...
La situació, hi ha un moment que estan veient fotos d'un conflicte que acaben de viure... I no estan mirant, ostres, que duel que hem vist, sinó, ostres, quina composició, clar, quina meravella de fotos.
Perquè si no és impossible sobreviure això.
Clar, és que si no... O sigui,
no pot anar-hi una persona amb la mirada d'un...
Des del punt de vista humà i de sentit comú, no ho faries mai, ningú faria aquesta.
Però estan profundament, deshumanitzats. De fet, al final de la pel·lícula, el Wagner Moura... jo no explicaré el que passa, però el veus davant d'una escena sense cap mena de reacció, una escena que és horrorosa.
Exacte,
i dius, hòstia, aquest tio...
És un paral·lelisme, no?, amb la societat, amb aquesta insensibilització a la violència, absoluta, una mica, clar.
Tres quarts... Per tant, us ha encantat a tots, eh?
Sí, sí,
encantat seria la paraula.
No, a més, em sembla que és una pel·li que arriba en un moment... un timing perfecte, amb les eleccions dels Estats Units aquí a la cantonada, i sobretot aquest ànim documental mentalista, absolutament objectiu, en el sentit de que no en cap moment diu, no, aquest és el bàndol dels que diuen no sé què.
Sí,
és una cosa que a mi m'hagués molestat bastant, perquè llavors ja entres en el terreny de la moral pura i dura, que és una cosa com molt personal.
Atenció a l'escena que protagonitza el Jesse Plimons.
La pel·lícula, si la voleu anar a veure, es diu Civil War, i és la número 1 a la taquilla d'aquest cap de setmana.
Alex Garner és el guionista de 28 dies després, és el director d'Ex Machina, o sigui, és un tio que té un currículum molt potent, que escriu molt bé, i crec que aquí ha fet la seva millor pel·li.
Sí, jo també ho crec.
Seguim. Pel·lícula d'animació per públics familiars, doblada en català, una coproducció entre Espanya i Xina, inaugurada al Festival de Màlaga, que es diu Guardiana de Dracs.
Ja ningú se'n recorda dels temps foscos, quan l'amenaça dels nigromans
famílies i nens
sobre el món.
Què, Blai?
A tot farà por.
No convencis.
Vull dir, per si vas a Barnau...
És fluixeta. Que m'agafi fort del braç.
Sí, que t'agafi fort del braç.
La pel·li és fluixeta.
És fluixeta, no t'ha acabat fluixeta. De fer.
No, té... L'animació és freda, és imperfecta... Sí que és veritat que en algun moment és espectacular, amb els vols dels dracs...
Tres estrelles, Blai?
No, dues.
Hòstia, dues estrelles, Blai.
Aviam, si no teniu res més a fer i les criatures les voleu tenir entretingudes, molt bé, però, hòstia, a mi em va fer molta bola. Em va fer... A més, la vaig veure amb el doblatge castellà, que era...
No, home, no.
Ja, però és que me la van passar així, Xavi, me la van passar així. I bastant.
Doncs es protesta, Blai, es protesta. Que sapigueu
que en cas hi ha la versió en català.
La teniu en català, que segurament està millor.
Guardiana de Dracs. Sí. Va, següent. Pel·lícula d'una directora italiana que és Alice Rohrbacher, habitual de cinema de festivals. Va ser al Festival de Cinema d'Autor de Barcelona i la pel·lícula es diu La Quimera.
Signore, sta sognando?
Era un mezzo mago. Così ce lo siamo portato con noi.
Bona pel·li. Bona pel·li?
Jo me la jugo.
Sí? Bona pel·li.
Té les seves cosetes, però a mi és una pel·li que en línies generals m'ha agradat.
Què és?
Explica la història d'una banda de buscavides italians d'un poblet molt petit, crec que de la Toscana, si no m'equivoco, que es dediquen a saquejar runes romanes, runes antigues, etrusques, és a dir, van escarbant. Un d'ells, que és el protagonista, que és un personatge anglès que torna, de no sap ben bé on, cap a Itàlia una altra vegada, perquè ha estat, crec que tancat a la presó o alguna cosa així. I aquest té la facultat de trobar llocs. És com un zaorí de runes antigues.
Ah.
No sé com es diu zaorí en català, però bé.
Un zaorí.
Un zaorí.
Zaorí.
I a partir d'aquí, doncs, és aquesta història d'aquest grup, sobretot d'aquest noi, i de la recerca d'aquest noi, no només d'antiguitat, sinó també d'un personatge femení que s'ha perdut de la seva vida, que ha desaparegut de la seva vida, que no saps ben bé quin paper va tenir el passat, però que va apareixent.
És aventures, per entendre?
No, és una tampoc. Pel·lícula... Jo diria que té moltes coses dels directors italians, grans directors italians del cinema, del segle XX. Del segle XX.
Fellini.
Sí. Una mena de realisme màgic, jo crec que molt subtil, que de vegades sí que quan esclata aquest realisme màgic i se li va la olla i comença a utilitzar recursos més propis de cinema experimental, etc, la pel·lícula es perd, a mi això em treu de la pel·lícula, però la història d'aquest poble, d'aquest folklore, d'aquesta banda italiana, a mi m'ha agradat. És una història molt ben ambientada, té coses que em recorden molt, vull dir, el cinema italià del segle XX.
Blai, sí, a tu t'ha agradat?
Se'm va fer bola.
Se't va fer bola. Sí. El Toni també.
És un xiclet molt gran. Estàs fent...
Però vol dir que et pots enamorar una miqueta d'aquest esperit italià, vols dir?
Totalment.
Sí, de treball estètic.
La part aquesta més costumbrista, no, d'aquests senyors buscavides i tal, està bé, però és que se li embala castellà d'una manera.
El problema és que el vehicle d'aquesta pel·lícula és el protagonista, i el protagonista no connectes amb ell en
cap moment.
Llavors, si has de connectar amb aquest paio i seguir-lo durant dues hores, la pel·li, per mi,
s'enfada molt. És l'Oscar Brock.
De totes maneres, jo crec que no cal que connectis amb el protagonista.
Home,
és a dir, jo crec que el protagonista, el protagonista és un personatge fred perquè és el tarannà del personatge.
Jo crec que no és l'actor idoni per la pel·lícula. No és l'actor idoni.
Home, Òscar, una mica sí que has de connectar. Si el tio que porta la pel·lícula no et diu absolutament res, no és que no transmeti alegria, no transmet res.
El desenllaç d'aquesta pel·lícula, sense fer spoilers, hem de connectar amb aquest personatge per arribar a aquest final i dir, ostres,
Òscar no va arribar al final.
Per mi,
de fet, va veure la pel·lícula amb la tele apagada.
No, de fet, al final és un final poètic, jo dic que crec que líric, que està bastant ben trobat, no? Que al final tanca una mica aquesta recerca, no?
Que sí. Precisament la posada en escena d'aquesta pel·li m'agrada, però no he connectat en cap moment amb la història. Digueu-me si estic equivocada, però aquesta és la directora de Lázaro Felice.
Sí.
A mi Lázaro Felice em va agradar molt, però perquè aquest personatge tenia... Bueno, aquest
odio Lázaro Felice.
Tenia una innocència...
Amb aquell final...
A mi sí em va
agradar. Mare santa, el final de Lázaro Felice.
Que mal dia, avui, eh? Avui, el tio, ni una.
Jo diré que és veritat que aquesta pel·li no m'ha acabat de fer el pes, però crec que aquesta directora és cert que té un univers molt concret i que té una història a explicar. Una cosa ja és que a mi no m'agradi la pel·li en si o no m'acabi d'arribar, però sí que és molt interessant.
Té una veu pròpia.
No trobeu que té... Hi ha molts directors, últimament, sempre n'hi ha hagut, no? Però últimament n'hi ha més, que tenen com deliris autorals i que quan fan una pel·lícula...
Sí, estic d'acord.
No?
I crec que és el defecte d'aquesta pel·lícula.
Ortodoxa, si vols, no? Els hi surt collonudament, són capaços de transmetre el que sigui, però quan comencen ja amb l'autoria, ara vaig a fer un moment de realisme màgic i tal, allà els estrangularies.
Va, i dues més, abans de passar també les bona. Plataformes i tal. Pel·lícula espanyola amb l'Àlex Brendemühl, entre els protagonistes, es diu Hate Songs.
It all began on a windy, rainy night.
Això té a veure amb el genocidi de Ruanda?
Sí, perquè són dos actors ruandesos que l'any 2014, ella és Tutsi i ell Hutu, i un tècnic de so belga, es reuneixen a la seu de la RTLM, perdó,
home,
que és l'emissora de ràdio.
De la propaganda.
Ah, exactament. Sí. I el que fan allà és un programa doncs, que vol fer és això, parlar de perdó, de pacificació, d'esperança, però el problema és que tots ells, els tres, s'han de veure les cares amb el seu passat. I és una d'aquestes pel·lis molt petites, amb tres personatges només, rodada a un estudi de ràdio, Però, hòstia, a mi jo crec que és un acostament molt interessant i molt particular per acostar-se a aquest fet històric.
T'ha agradat?
Una molt bona pel·lícula.
Bona pel·lícula.
Per mi sí.
Broca, sí, m'ha agradat, és bastant correcte. Has de conèixer el conflicte, eh? I has de saber quin paper va jugar aquesta emissora de ràdio en el genocidi que es va produir a Ruanda. Si desconeixes aquestes dades, potser et perds una mica i no t'assabentes del que estan explicant en aquesta pel·li. Que aquesta emissora de ràdio, recordem que el dia del genocidi va animar els hutus a acribillar, a matar, i fins i tot donava adreces i noms de gent perquè la gent els anés a buscar.
Una cosa, què fa Brendemühl aquí?
És el tècnic de so.
És el tècnic de so.
És el tècnic de so.
El bo de la pel·li és que és una obra de teatre, realment, perquè és un lloc tancat, són tres personatges que van parlar en tota la zona.
Són tres actors, no hi ha res més.
Sí, la pel·li a poc a poc va desembolicant diferents fets que tu no coneixes al principi i que li van donant cada cop més sentit a la història dels tres personatges.
Va afegint capes.
Sí, sobretot el del tècnic de so, no?
El que vulgui saber més pot veure... Hi ha dos grans pel·lícules sobre el tema. Una és Hotel Ruanda.
Hotel Ruanda.
I l'altra no aconsegueixo recordar el nom, després el posarem a Twitter o algo, però Hotel Ruanda és collonuda.
És boníssima.
I explica molt, molt bé el conflicte. I és veritat això que diu el Brock, que si no saps de què va el tema...
És complicat, perquè la ràdio aquesta va tenir un paper... La locutora Valeria, ara no recordo el cognom, que va ser una senyora que es va dedicar... Era una ràdio musical, i llavors a mig de les cançons, mentre hi anava matant la gent, els tutsis, els hutus mataven els tutsis, aquesta senyora els anava animant, anava dient que els matessin perquè eren paneroles, i anava donant adreces, i anava donant noms de gent perquè la gent els anessin a matar. És a dir, és heavy. Sí, sí.
Va, i l'última, molt ràpidament, perquè l'he vist el Blai recuperada de la setmana passada, demà que tindrem el Francesc Corella, que és protagonista...
Per què demà?
Perquè sí, perquè mero despieces.
Disciplina, esfuerzo...
Pensant que l'altre dia el Pàmies que la comparava una mica a Campeones, amb una pel·lícula afectiva espanyola.
Sí, té un guió d'ABC, on tu veus a venir tot des del principi fins al final. És una d'aquestes pel·lis que no arrisca per no fallar, que té molt bones intencions, poques escenes de decisió que jo crec que beneficien el ritme de la pel·li i un repartiment que sap el que juga, entre ells el Francesc Corella, que fa del pare de la protagonista.
Mm-hmm. És una història d'uns...
Sí, està basada en una història real d'uns nois d'un col·legi humil que es van proclamar campions d'escacs d'Espanya.
I o sigui, l'ús dels escacs per
això mateix,
ajudar
per
una comunitat.
Aquests nens. Val. Ja et dic, la pel·li, doncs, bueno...
Et funciona.
Sí.
4 minuts i seran les 12 del matí. Un moment, el Consell dels Supermercats Consum.
Ara anem. Visca el Consum!
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum. Que vols sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
Consum. Amb l'arribada del bon temps, les activitats a l'aire lliure es multipliquen. Excursions per la muntanya, a la platja o reunions a la masia familiar. Per acompanyar aquest dia ideal, res millor que fer una bona barbacoa amb els ingredients més sans i saborosos. Avui a RAC Consumidors, amb la Núria Riba de la cooperativa Consum, parlarem de com planificar una bona barbacoa. Núria, quines són les tres normes bàsiques que no poden faltar mai perquè la barbacoa surti bé?
En primer lloc, el foc. Cal preparar-lo sobre una hora i mitja abans de començar a fer el menjar. Tant si és de carbó com si és de llenya, és important esperar que hi hagi brases i mai començar a cuinar amb la flama. Després, els ingredients. Escollir-los bé és tot un punt, però si a més els hi afegim la sal després de cuinar-los, doncs molt millor. D'aquesta manera, les peces queden segellades i conserven tota la seva aroma en l'interior. I finalment, quan estem en plena cocció, és important no pressionar les peces contra la graella, ni tampoc punxar-les. I a més, també es recomana donar-li la volta a les peces un sol cop. Quan està fet d'una banda, llavors li donem la volta.
Molt bé. I com escollim els ingredients?
A més de la carn vermella, que és ben habitual, vedella i bé, també queda molt saborosa la carn de porc, el gall d'indi i els seus embotits. Si fem peixos, la daurada, el llobarro, els seitons i el salmó queden molt bé. Per evitar que es trenquin, el millor és preparar-los a la papillota i obrir-los a l'últim moment perquè s'impregni una mica l'aroma de llenya. Pel que fa a verdures, el carbassó, l'albergini, el tomàquet, la ceba, el pebrot i les carxofes hi queden molt bé. I si les untem amb oli d'oliva abans de cuinar-les, encara queden millor.
I pels que és el primer cop que fem una barbacoa, quines recomanacions ens donaries?
Millor utilitzar barbacoes on no cau el greix directament sobre el foc ni les brases. Les safates per recollir els greixos just a sota de les graelles són una bona opció. I quan acabem de cuinar, és important que les graelles quedin ben netes pel dia següent.
Així evitarem que s'enganxin restes cremades del dia anterior.
Moltes gràcies, Núria, per recordar-nos que és temps de sortir amb la família i amics per gaudir d'una bona barbacoa. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Pràcticament les 12 del matí, molt ràpidament a plataformes i passarem a sèries.
Ràpidament no.
La pel·li us agrada, la plataforma?
Com?
Li encanta, al Toni li encanta la pel·lícula.
Ràpid no, perquè són les 11:59.
A Netflix.
A les 12.
Rebel Moon, parte 2, la guerrera que deja marcas.
Vamos!
Vaya si deja marcas.
I tant, deixa marcas, seqüeles.
Què és això?
Marques traumàtiques.
Star Wars o què és això?
Sí, bueno, sí, és de Star Wars, però feta per...
Però no és de Star Wars.
És la versió hortera de Star Wars,
bàsicament. Hi ha un imperi galàctic, una cosa...
Sí, 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 sí. Sí.
I aquesta pel·lícula és... Tu estàs a un bar llegint La Vanguardia, vale? I un senyor se t'acosta molt, 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 es posa al teu costat, i tu estàs llegint i comença a llegir el diari amb tu. Però fent comentaris amb meu altre dia.